Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 7 de juny del 2025. Un any més, el Marroig celebra la Fira del Vi Solidari, una iniciativa que des de fa 13 anys recull diners per a una tasca molt important, la recerca per lluitar contra el càncer infantil que realitza l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Crec que cal reivindicar aquesta fira per tot el que significa, en una societat que cada dia és més individualista i egoista. Participar de la Fira del Marroig Solidari ens permet gaudir d'un bon dia de juny amb multitud d'activitats que impliquen bona part de la societat de les nostres comarques i destinant els beneficis a aquesta noble causa. També cal posar èmfasi en el fet que l'Hospital Sant Joan de Déu és un dels centres més avançats en el tractament, la recerca i, en definitiva, la lluita contra el càncer infantil. I el tenim aquí, a casa nostra. Això sí que és una estructura d'estat. Val la pena recordar. Doncs bé, en l'informatiu d'avui parlarem de la Fira del Marroig Vi Solidari, però abans coneixerem més a fons el programa de benestar animal i participació comunitària de l'Ajuntament de Falset. Ho farem de la mà de la regidora Montsant Osó i altres convidats. A més, avui també us explicarem que el Departament de Territori ha aprovat la construcció d'un heliport a Falset i que l'Agència Catalana de l'Aigua tira endavant el projecte d'ampliació de la depuradora de Falset i la construcció d'una de nova a la Vilella Baixa. Per altra banda, també donarem a conèixer el Servei d'Empresa i Emprenedoria del Consell Comarcal del Priorat, amb el seu tècnic, el Sergi Vilà. I parlarem de tots aquells actes que se celebren aquest cap de setmana. La Jornada del Medi Ambient de Falset, la Fira del Marroig Vi Solidari, el Tasta Cornudella i el Tasta Vilella. Acabarem repassant les activitats previstes per al mes de juny per la Biblioteca Salvador Estremifà i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! L'Ajuntament de Falset continua impulsant el seu programa de benestar animal. Per intentar entendre tota la feina que s'ha fet i que està prevista, avui tenim amb nosaltres a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal de l'Ajuntament, la Montsant Osó, i a la Verònica Araunavenya, presidenta del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya. També tenim aquí als estudis de Ràdio Falset a l'Anaïs Latour, educadora de la UEC, el Rubén Ahumada, monitor, i el Pau Laitor i el Moja, usuaris de la unitat escolar compartida. Benvinguts a tots.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Bé, m'agradaria començar pel principi. L'any 2023, amb la constitució del nou govern municipal, es crea la regidora de benestar animal per tal de garantir la protecció dels drets i el benestar dels animals. Montsant, si vols començar tu mateixa explicant-nos una mica com comença tot.
Sí, i tant. Primer venim a explicar un projecte molt bonic que l'explicarem al final i, per tant, agrair molt la presència de l'educadora de la UEC, l'Anaïs, el monitor, el Rubén, l'Aitor, el Pau i el Moja, i també l'Artur, l'Edgar i l'altre Aitor, que estan immersos en aquest programa. També no oblidar la tasca molt important que fa la Sònia, el Xavi, la Raquel, el Víctor i la Montse, i la tècnica de l'Ajuntament, la Maria, i agrair a l'equip de govern que sempre siguin positius amb les iniciatives que tirem endavant des de la regidoria de benestar animal. Bueno, i ara tot comença amb la llei 7/2023 del 28 de març, que sabeu que va entrar en vigor a partir del setembre del 2023, sobre la protecció dels drets i el benestar dels animals. I deixeu-me avorrir-vos un momentet explicant-vos el capítol 6, que és íntegre de les colònies felines. ¿Vale? És a dir, al títol 2, capítol 6, hi ha un capítol dedicat a les colònies felines, on l'article 38 diu que el present capítol té per objecte el control poblacional dels gats comunitaris, amb la finalitat de reduir progressivament la seva població, mantenint la seva protecció com a animals de companyia. També diu que és obligatòria la identificació mitjançant microxip registrat a titularitat de l'administració local competent i l'esterilització quirúrgica de tots els gats comunitaris. També diu que correspon a les administracions locals la gestió dels gats comunitaris a través de programes de gestió de colònies felines i el foment de la col·laboració ciutadana, que aquí anirem. per a la cura dels gats comunitaris regulant a través de les seves normatives municipals els drets i els deures dels cuidadors d'aquestes colònies.
Mm-hmm. Com dèiem, la llei és del març, entra en vigor al setembre i entremig entra l'Ajuntament, no?
Sí.
És crear la nova regidoria, vale, que des del principi doncs, ha treballat en aquest sentit per complir la llei, bàsicament.
Vale.
Explica'ns una mica sí. Tu mateixa, Montserrat.
Sí, és a dir, orgullosos de poder tindre una regidoria de benestar animal a Falset, vale? I que l'Ajuntament aposti per aquí, val? Els primers mesos van ser durs perquè vam anar amb diverses formacions, ja siguin presencials o online, vam rebre assessorament de diversos professionals i experts en la gestió de colònies felines, ja sigui a través de la Diputació, del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya i altres institucions. I vam arribar a la conclusió que l'ideal seria arribar a fer un conveni a tres parts de l'Ajuntament de Falset, el Col·legi de Veterinaris de Tarragona i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, que, entre moltes altres coses, inclou el programa GIFVET de gestió integral felina.
Uh-huh. I per explicar-nos què és i en què consisteix aquest programa GIFVET, tenim a la Verònica, que, com hem dit abans, és la presidenta del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya. Potser alguna vegada ho diré bé en tota l'entrevista, això, eh? Bon dia, Verònica. Explica'ns una mica què és i com funciona aquest programa GIFVET.
Hola. Aviam, tal com ha explicat la Montsant, que ho ha dit perfectament, amb la intenció clara de fer complir la llei de benestar dels animals i davant la insistència de molts municipis de necessitat d'ajuda amb la gestió d'aquestes colònies, el Consell va creure oportú fer un document, diguem-ne, i una guia sanitària de com portar aquestes colònies de gats, no? Una mica amb la intencionalitat de que hi hagués un criteri sanitari darrere, que hi hagués una protecció de la salut dels animals i també de les persones que els envolten. Per tant, amb aquesta finalitat es va crear aquest GIFVET, que l'únic que pretenia era ser una guia de bon ús i de bones pràctiques, no? Una mica la mostra que aquesta guia, o sigui, tot i que és un document que no és excessivament llarg, és un document que et diu doncs, el tipus de cirurgia que s'ha de fer per tal que estiguin ben esterilitzats, el tipus de prevenció que recomanem com a tractaments antiparasitaris i la identificació, evidentment. Com que la identificació és una cosa que la llei, la 7/2023, tal com ha dit la Montsant, ja va posar sobre la taula i va obligar a que aquesta identificació amb microxip fos obligatòria i fos d'una manera que hi hagués una traçabilitat d'aquest xip i aquest xip estigués a nom de l'Ajuntament, el que va fer el Consell de Col·legis Veterinaris per tal de facilitar aquesta tasca als ajuntaments, tot i que nosaltres fem una, diguem-ne, una venda activa d'aquests microxips als centres veterinaris per tal d'identificar els animals de la gent que en té, de gossos i gats, el que van fer amb els ajuntaments és aquest conveni en el que el microxip té un preu reduït, de fet és un preu de cost de 5 euros el microxip, d'acord? Llavors, un cop s'han fet aquestes actuacions d'esterilització i desparasitació, això depèn del municipi, doncs nosaltres afavorim aquest compliment de la llei amb aquests microxips que en el fons, ja dic, són a preu de cost i estan fets exclusivament per l'ús dels ajuntaments.
Uh-huh. I en aquesta fase de registre, no, dels animals, uh-huh, hi ha com a dos registres, per una banda l'ANICOM, l'IAC, un batibull de sigles i acrònims. Explica'ns una mica la diferència doncs, entre uns i altres.
Sí, t'explico. L'ANICOM és una base de dades que va crear la Generalitat. De fet, som l'única comunitat autònoma a tota Espanya que té dos registres. Aquest no es pot dir registre ni com, és un CES, és un llistat d'animals en el qual la traçabilitat uh-huh i la búsqueda i la trobada de gossos i gats en cas de pèrdua és en moltes vegades i en molts casos bastant complicada. Per tant, el Consell de Col·legis Veterinaris va crear ja fa doncs, 35 anys la IAC, i la IAC és un arxiu d'identificació d'animals de companyia de caràcter privat que gestionem els veterinaris a veterinaris, vull dir, és una cosa, diguem-ne, nostra, que, bueno, que té una... Bueno, per dir d'alguna manera, és com comparar un Seat Ibiza amb un Ferrari, ¿vale? O sigui, en aquest cas, l'IAC el que té és una base de dades molt potenta que a més a més és molt activa, en la qual tu pots introduir dades evidentment de l'animal i del propietari, inclús dades sanitàries d'aquests animals. Per tant, volem ser un fons de dades sanitàries per tal de una mica de facilitar i de garantir l'accés a aquestes dades en cas de que sigui necessari. Per això et deia de bon començament que la intenció del Consell era que aquest arxiu fos un arxiu viu i un arxiu sanitari, o sigui, que tinguem dades que siguin realment rellevants en cas de... Mira, vam patir una pandèmia el 2020 i per sort ni gossos ni gats estaven afectats, però si això fos el cas, si tu tens una base de dades activa on te saps quins animals tens i qui és el propietari i on els tens, doncs això és una eina molt important i molt potent. Una mica és aquesta la diferència entre l'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia, o AIAC, que és, diguem-ne, el que està sota el paraigües del Consell de Col·legis Veterinaris, i l'ANICOM, que no deixa de ser una eina, a més una eina obligatòria, perquè la llei, o sigui, la Generalitat ens obliga a censar els animals amb aquesta base de dades, que ja ho fem, eh? O sigui, des de l'Arxiu d'Animals de Companyia, d'Identificació, el que fem és totes les dades que tenim les aboquem en aquest servidor, amb l'ANICOM, per tal que tinguin un registre, diguem-ne, tancat d'animals que els fem mensualment. Uh-huh. Però no des de ser un cens, un llistat d'animals que estan allà, i ja dic, i prou, poca cosa més, perquè té poca, molt, molt poca traçabilitat aquest registre.
És a dir, Vero, perquè ho entengui una mica la gent, a l'ANICOM, quan un animal sigui gos o gat, només està registrat a l'ANICOM. Si tu perds el gos en una altra comunitat que no és la de Catalunya, és més complicat arribar a trobar-lo, oi?
Totalment. És el que estàs dient. Com he comentat abans, és un registre, un cens de la Generalitat de Catalunya, que no està comunicat o lligat o sí, diguem-ne que nosaltres passem dades entre comunitats i a nivell europeu, en l'AIAC. I l'ANICOM està allà. L'ANICOM és una base de dades exclusivament de Catalunya. A més, ja dic, sense traçabilitat. O sigui, si hi ha un canvi de propietari, per exemple, això no consta en l'ANICOM. L'ANICOM consta la primera identificació d'aquell animal en el cas de que fos, doncs, un propietari. Aquest propietari, si ha canviat, l'ANICOM no té aquesta nova dada. Vale? Per tant, bueno, és un cens bastant rígid en quant a possibilitats de consulta. Tal com deies, Montsant, si aquest animal es perd al sud de França, difícilment el trobaran.
D'acord, doncs crec que queda bastant clar, no? Llavors, arribem a aquest punt, que l'Ajuntament se suma al programa GIFVET, i a partir d'aquí, què, Montsant?
Sí, bueno, doncs a partir d'aquí ja tenim, a part del conveni, que tal com us he dit, inclou moltes altres coses, i també el tema de la gestió dels gats, comencem a implantar campanyes de formació i informació a la població sobre la gestió de les colònies felines perquè vulgui col·laborar, tal com diu la llei, pues que es posi en contacte amb l'Ajuntament. Això ens permet, a base de fer-los la formació, que és una formació totalment protocolitzada i que l'han realitzat des del Consell, experts amb bueno, veterinaris, experts en gestió de colònies felines, amb la qual cosa surten amb la formació adient per a poder fer la cura d'aquests gats de carrer. Des de l'Ajuntament ja tenim un mapeig i cens dels gats del terme municipal per tal de fer una bona planificació i control del programa higiénico-sanitari i de les esterilitzacions. Si l'Ajuntament no sap quins gats esterilitza, perquè no ho sap, no tenen xip, els diners no sabem on van, d'acord? Llavors, qualsevol vilatà de Falset pot consultar a l'àrea de benestar animal de l'Ajuntament de Falset les colònies que tenim al municipi, on hi veureu que tenim enregistrat la ubicació de la colònia, la persona col·laboradora alimentadora responsable d'aquella colònia, i després de cada gat tenim, doncs, si té nom, lo nom, lo número de microchip, la capa, el pelatge, el tamany, lo sexe, lo marcatge a l'orella, amb la foto del marcatge auricular. Penseu que qualsevol gat que passa per un control d'aquest tipus, és a dir, pel mètode CER, que és, vol dir captura, esterilització, retorn, registre i retorn, d'acord? Pues, a aquests animals, pues, se'ls fa una marca a l'orella per tindre una visió clara de quin animal està esterilitzat i quin no. Amb aquelles fitxes també hi ha la data d'esterilització, la data de trobada i si hi ha alguna observació. Per exemple, que el cuidador ens diu és que li han vist paràsits. D'acord, doncs t'administrem l'antiparasitari. Aquest gatet se l'ha d'emportar la veterinària perquè requereix una cura. Doncs endavant. Vale, llavors, a partir del maig, del març d'enguany, ja va fer un any de l'inici del programa i això ens ha permès fer un informe estadístic respecte a la implantació i l'evolució dels protocols en el municipi. I vam aprofitar per reunir els col·laboradors que ens havien ajudat a la tasca per a informar-los i per a donar-los les gràcies de les seves tasques. I aquí vam poder donar-los ja dades, que en un any havíem aconseguit el 95% dels gats comunitaris esterilitzats. Pensem que quan tenim un 95% de la població felina esterilitzada, la població s'estabilitza al carrer. I quan passem d'aquest 95%, la població es redueix, d'acord? Llavors, tenim també, podem dir a través d'aquestes estadístiques, que el 40% dels gats estan identificats amb microxip homologat, que han fet un programa preventiu al 70% dels gats comunitaris amb la desparasitació externa i interna, s'han atès sanitàriament tots aquells animals que ho han requerit. També dir que s'ha fet alguna sessió d'adopció de gatets en període de socialització o adults socialitzats. En aquest cas se fa, tal com ha dit la Vero, un canvi de titularitat del microxip, és a dir, el microxip que actualment cada gat porta a titularitat de l'Ajuntament passa a un tutor privat, d'acord? S'ha fet l'alimentació de tots els gats de carrer. Aquí puntualitzar que anteriorment, abans de fer la formació, la partida amb alimentació per gats de carrer només durava 4 mesos, la partida que tenia l'Ajuntament. Actualment, gràcies a la formació que han rebut els col·laboradors alimentadors i que han de venir a l'Ajuntament a buscar el tiquet per a recollir el pienso, la partida ens dura tot un any. Val? I després han fet la dignificació dels espais. Puntualitzar també en aquest sentit que, tot i que han posat els refugis i les menjadores el més adient pels gats, de moment no senyalitzem les colònies perquè, segons ens han assessorat i els entesos amb colònies felines, ens diuen que s'ha vist un augment dels abandonaments als punts on hi ha una senyalització d'aquest tipus.
I com podem suposar, no? La gestió de les colònies felines no deu ser fàcil, ara ho explicaves, i a més, cadascú té una visió diferent del tema. Llavors, això ha portat algun que altre conflicte veïnal?
Sí, clar, és que de fet la llei ho diu, que l'Ajuntament ha de gestionar els conflictes veïnals, i si vols n'esmentaré alguns, és a dir, sobretot les colònies més grans. Mira, al principi vam tindre diverses queixes del bloc Ucrata, que és aquest bloc ubicat al costat de la gasolinera. Bueno, hi van haver queixes de la comunitat de veïns perquè hi havia una colònia de gats descontrolada que vivien als cotxes, és a dir, per sobre i per sota els cotxes, entraven al bloc de pisos, als garatges, hi ha un obrador de pa on també entraven, com que són animals poc socialitzats, doncs imagina't l'estrès que tenien aquells animals quan se veien tancats en un lloc i que algú els volia treure, estrès per l'animal i amb el perill que suposava això per les persones que els intentaven treure d'allà. A més, aquests gats, pues, clar, a la nit, quan treien el cubí de les escombraries d'orgànica, pues, els abocaven pel terra, al carrer brut, hi havia atropellaments, i amb la qual cosa ens van alertar que l'Ajuntament havia de fer alguna cosa, si no podia haver-hi alguna denúncia, no? Llavors, només el fet de que els col·laboradors alimentadors van fer la formació, es va posar el punt d'alimentació a la zona jardinada del darrere del bloc, on els gats compten d'arbrat, etc. I en menys d'un mes tots els gats s'havien esterilitzat, microxipat, de fet és una colònia que per nosaltres és un exemple, estan tots esterilitzats, microxipats, desparasitats i han guanyat en benestar, en benestar animal, perquè tampoc hi ha tants atropellaments ni l'estrès que els hi suposava amb aquests gats, i benestar comunitari.
A banda, també m'agradaria incidir doncs, una mica en que una de les colònies més nombroses, no?, és la de la Falbar. Allà heu tingut problemes. Hem de recordar també que és un edifici que està en obres, perquè si està fent el futur centre d'inspiració turística del vi,
clar, com casen les obres amb els gats i tots plegats per allí?
Molt bé, pues sí, és una bona pregunta perquè, bueno, a la Falbar sabeu que els gats ocupaven aquest espai on han començat les obres i per tant venien unes obres i era un tema que ens preocupava. Nosaltres des de l'Ajuntament no volem fer cap trasllat de colònia, penseu que els gats són territorials i si un gat el trasllades d'una colònia tornarà al seu territori original perquè són territorials i tornen, i l'estrès que tot això els hi pot suposar, no? Amb la qual cosa vam fer un estudi del territori Falbar i vam veure que els gats se movien per diferents ambients, és a dir, se movien pel pàrquing, per la carretera, pel barranc. I llavors vam fer un informe que el va validar el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya i un informe també assessorat per experts amb la gestió felina, i vam veure que la millor zona per a ubicar aquests gats s'havia de fer un canvi del punt d'alimentació. És a dir, si fins ara s'alimentaven dins de la Falbar amb tot, també els perjudicis que això provocaven, perquè clar, aquella zona estava molt a prop de la carretera i hi havia múltiples atropellaments dels gats. A més, penseu que al costat, al carrer, a l'altra acera hi ha restauració, els gats se movien per allà amb tots els perjudicis que causaven amb aquesta restauració i amb el risc dels gats que els atropellessin. A més, les condicions d'insalubritat de dins les instal·lacions, ja que al ser una antiga fàbrica tèxtil doncs hi ha racons amb molts botons encara on els gats utilitzaven com a sorrals i per tant orinaven i defecaven dintre les instal·lacions amb risc de zoonosis per les persones que poguessin començar-hi a transitar per allà, no? Llavors, l'únic que vam fer és, gràcies a una col·laboradora alimentadora, pues se va ficar el punt d'alimentació a la zona jardinada del mateix territori Falbar, allí s'hi van instal·lar els refugis i les menjadores, amb la qual cosa els gats van millorar en benestar perquè és una zona, el que diem, arbrada. Els gats valoren molt l'espai tridimensional, els vam apartar de la carretera i ha baixat l'índex d'atropellament i per tant de mortalitat, i els gats han guanyat en benestar animal i també en salubritat perquè ja no tenen aquestes condicions de possibles paràsits.
Val. Abans, Montsant, també, quan parlaves de la llei, deies que les administracions han de fomentar la col·laboració ciutadana en els programes de gestió de les colònies felines. Explica'ns una mica què esteu fent en aquest sentit.
Bueno, pues sí, ara sí que ve lo que ens agrada, que hem vingut tots a explicar això. Explicarem un programa que va sorgir a través d'un altre conflicte veïnal, que és el programa de benestar animal i col·laboració comunitària, que és aquí on entra la UEC i que, bueno, han fet... Bueno, estem molt orgullosos de tot el que està sorgint d'aquí. Arran d'un burofax que vam rebre de la residència de les Vinyes de Falset, on exposaven que els gats que estan propers a aquesta residència entraven a les seves instal·lacions, el mateix orinaven i defecaven a les jardineres, descansaven sobre els cadires i els sofàs dels alibis, s'alimentaven pel menjador, per la cuina de la residència, mos alertaven dels riscos de zoonosis a les persones vulnerables, estem parlant de persones d'edat avançada, i també amb el risc de la caiguda d'aquests avis si els gats se'ls hi posaven pel mig, no? I també ens advertien que calia realitzar una intervenció urgent per el greu risc que aquests fets comportaven per la salut i el benestar dels residents, vale? Llavors aquí sí que vam tindre d'iniciar un programa on ja ha entrat la col·laboració comunitària amb la UEC, i l'únic que hem fet és el mateix que les altres dues colònies, doncs hem traslladat uns metres els punts d'alimentació, els refugis. També els hem tret de la carretera perquè penseu que que estaven al costat de la carretera i també hi havia atropellaments, els hem endinsat cap a dins en una zona on hi ha més vegetació, una zona arbrada, i així sorgeix aquest projecte de cura mútua, d'aprenentatge i empatia, on els nois de la UE col·laboren amb els gats de comunitaris. I aquí, pues, bueno, si els hi vols preguntar amb ells i als seus tutors i monitors...
Pues, oh, i tant, per això els han fet vindre, no?
Molt bé, mica. Sí.
Bueno, primer que res, doncs, expliqueu-nos una mica quina és la vostra tasca en aquest programa de col·laboració de la gestió de la colònia d'allà de la residència.
Bueno, nosaltres, començo tirant.
Endavant, Anaïs.
Nosaltres el que fem és que 3 dies a la setmana anem a la zona que ha descrit la Montsat. Disculpeu, perquè no soc de Falset i no sé gaire bé encara les zones. I pues, m'ho encarreguem, no?, de netejar, no?, pues, les menjadores, posar-los i menjar. I ja està amb els gats, no? Llavors els alumnes de l'UBEC el que fan és responsabilitzar-se, no?, d'aquestes tasques i anem, no?, posant noms, no?, que cada vegada ens coneixen més els gatets, cada vegada venen més els gatets i nosaltres estem molt contents, no?
Uh-huh. I vosaltres, nois, quina experiència en traieu d'això? Què us sembla? Us agrada?
Bona, la veritat, ens agrada. Ens fa feliços i bé, la veritat.
És una experiència bonica.
Jo crec que esteu una mica, no? Teniu una mica de vergonya, se us nota, perquè sempre em pregunteu, bueno, avui anem a veure els gats, no?
Vaja, bueno, és que els micros imposen.
Sí, una mica sí.
Moja, i tu?
Jo també, m'agrada això.
Val, val. I Anaïs, a nivell més pedagògic, més educatiu, què creus que aporta amb ells, els nois?
Pues una mica el que dèiem abans, no? Tot el tema de fer-se responsable, de, no? de posar el menjar, de netejar. Nosaltres cada vegada ho fa com, no? Tenim com diríem, no deixo de tasques, cada vegada se'n fa responsable un i ja hem arribat a un punt que ja no fa falta ni que nosaltres ho diguéssim, no? Ja van ells i ja es comencen a fer per iniciativa pròpia i això està molt bé. I després una altra que crec que és molt important, no? Pues aquesta empatia, no? Cap als animals, perquè de vegades si no tenim contacte amb els animals no tenim empatia i potser no els tractem tan bé o no ens fem, no?, càrrec de la situació que puguin estar patint i jo destacaria sobretot l'empatia, més que la responsabilitat, no?, que la podem desenvolupar, no?, en altres àmbits, l'empatia amb els animals, estar amb ells, no?, ara tocar-los, i crec que és el més important. També hem anat fent sessions amb la Montsant de poder entendre el comportament felí perquè aquestes sessions, que, no?, que aquesta col·laboració vagi millor. I bueno, crec que ens han beneficiat tots, la veritat.
Uh-huh. I Montsant, teniu previst que ampliar-ho a altres zones del poble?
Sí, de fet és que com que veiem que hi ha una millora en el benestar animal, el que deia l'Anaïs de fomentar la responsabilitat i l'empatia i crear aquests vincles positius que ajuda també, tal i com deien l'Aitor, el Pau i el Moja, ajuda a sortir a flor de pell els sentiments, no?, perquè podem, bueno, aquest animal té por, nosaltres també tenim por algunes vegades, no? O aquest animal, pues, per què et presenta aquest comportament? És a dir, potser perquè va passar un període de socialització no adequat, etc. No? Llavors, mos ajuda a entendre el comportament animal, no? Llavors, com que veiem molts beneficis i molta millora, tant amb el benestar animal, com tal com ells diuen que sembla que els agradi, diu l'Anaïs, que esperen arribar aquell dia per anar-hi, pues volem obrir la participació a altres col·lectius que es beneficien de lo que avui s'ha posat en moda, que es diu teràpia animal, però que és en general col·laboració comunitària.
Uh-huh. Verònica, estàs aquí encara?
Sí, escolto atentament, perquè sembla una iniciativa, doncs, felicitar l'Ajuntament amb aquesta tasca. A més, dir-vos, que no ho he dit abans i crec que que s'ha de dir, que Falset ha sigut el primer ajuntament a Tarragona a signar el conveni. Entenc que per la clara predisposició i la finalitat que tenen clara de que això es faci d'una manera, diguem, controlada i amb bon assessorament i amb una bona... poder dir el dia de demà que les coses s'han fet com toca. Vull dir que felicitats per la part que us toca.
Mm-hmm. Bé, doncs, ho hem de deixar aquí. Crec que ha quedat tot bastant clar. De totes maneres, si algú té cap dubte, alguna qüestió, això, pot contactar amb la regidoria de Benestar Animal a l'Ajuntament, no, Montsant?
I tant. Moltes gràcies, Manel, Vero, i sobretot a aquest col·lectiu que tinc que em rodeja, que m'encanta. Gràcies.
Doncs gràcies a tots per haver volgut participar en aquesta entrevista / tertúlia, podem dir-ho així, i que vagi molt bé.
Merci.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Falset tindrà, finalment, un heliport que formarà part de l'estratègia d'heliports d'emergències H24 que impulsa la Generalitat de Catalunya. La capital del Priorat no figurava inicialment entre els llocs on s'havien de construir aquestes infraestructures, però després de la demanda de l'Ajuntament i dels diversos cossos d'emergències que actuen al Priorat, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha acceptat que Falset tingui finalment aquesta instal·lació. L'alcalde de la capital del Priorat, Carlos Brull, es mostra molt satisfet amb la decisió.
Celebrem que doncs, al final pugui estar ubicat a Falset aquest heliport de 24 hores que facilitarà doncs, totes les emergències, que donarà resposta ràpida a totes les emergències. Sabeu, perquè ha sortit en diverses notícies a vegades, doncs, que Falset demanava poder tenir aquest heliport per molts motius. Aquest, un, de facilitar les emergències i donar aquesta resposta ràpida de seguretat, i també aquesta seguretat de poder aterrar bé un helicòpter i poder doncs, actuar ràpid i amb seguretat, no com ara teníem, que era el camp de futbol on podia haver passat doncs, que hi hagués partit o no ha passat, que hi haguessin partits, que hi haguessin entrenaments, que hi haguessin obstacles a dins del camp i que poguessin provocar algun incident. I també doncs, creiem que era just.
Els heliports de la xarxa d'heliports d'emergències 24 hores permeten donar servei durant la nit i en situacions meteorològiques complicades al sistema d'emergències mèdiques i a operadors públics com bombers, Mossos d'Esquadra i agents rurals. En el cas de Falset, s'ubicarà en uns terrenys propers a l'actual camp de futbol i amb un accés directe a l'antiga Nacional 420.
S'ubicarà en un terreny de l'Incasol. Aquest terreny, doncs, que és un terreny doncs, que ja està validat pel propi Incasol, que també forma part de tot aquest conveni que vam doncs, reformular l'espai de l'ARE, i doncs, aquest accés que serà de l'antiga Nacional 420 tindrà un accés per poder, doncs, que també serà estar a prop del CAP i tindrà aquest accés a la Nacional 420 i sortir directament cap a Reus.
Segons Brull, si tot va com ha d'anar, la previsió és que durant aquest any es pugui redactar el projecte i executar-ne les obres. L'Agència Catalana de l'Aigua invertirà fins a 6,8 milions d'euros al Priorat per millorar el sanejament de les aigües residuals. Bàsicament, aquesta inversió se centra en dues infraestructures. Per una banda, l'ampliació i millora de la depuradora de Falset i per l'altra, la construcció de la depuradora de la Vilella Baixa. En el cas de Falset, s'ha tret a licitació el contracte per a fer les obres d'ampliació i millora de l'EDAR amb un pressupost de 4,3 milions d'euros. Segons l'ACA, l'actual depuradora funciona al 80% de la seva capacitat i es considera que cal ampliar la instal·lació tant per adequar-se a les necessitats de sanejament actuals i futures com per millorar la qualitat de l'aigua tractada. També ho considera així l'alcalde de Falset, Carlos Brull.
L'actual EDAR estava construïda en unes dimensions i s'ha anat actualitzant, però ara actualment doncs, hi ha cellers, hi ha una mica més d'indústria, hi ha més allotjaments, hi ha, doncs, també ha quedat una mica limitada i per tant, per evitar possibles problemes en un futur, s'ha decidit ampliar-la, es canvia d'ubicació i doncs, suposo, evidentment, que també la dimensionen amb les necessitats que té Falset i amb les necessitats que pot tindre en un futur.
Els treballs d'ampliació i millora de la depuradora es duran a terme al costat de la depuradora existent, en una parcel·la a 320 metres sobre el nivell del mar i sense risc d'inundació, i consistiran en una planta de tipus biològic amb sistema d'aeració perllongada amb capacitat per tractar 800 metres cúbics al dia, el que equival a una població de més de 4.000 habitants. També s'ha optat per la construcció d'un procés de desnitrificació amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aigua tractada. En el marc dels treballs es construirà un nou col·lector en alta i un sobreeixidor, i també s'habilitarà un parc fotovoltaic en els diferents edificis de la planta i al damunt d'una pèrgola metàl·lica, amb l'objectiu d'afavorir l'autoconsum de la depuradora. Pel que fa a la depuradora de la Vilella Baixa, l'Agència Catalana de l'Aigua ha formalitzat el contracte per a iniciar les obres, amb una inversió de 2,5 milions d'euros per a materialitzar els treballs de construcció de la planta, així com del període de proves i d'explotació. El projecte contempla la construcció d'una planta de tipus biològic amb fangs activats i 4 llits de rizomes, amb una capacitat per tractar 95 metres cúbics al dia. A més de la depuradora, es construirà una estació de bombament per impulsar les aigües residuals i 138 metres de col·lectors en alta.
La planta, que es construirà en un període de 12 mesos, garantirà les necessitats de sanejament actuals i futures. A més, té en compte l'alta estacionalitat del municipi, que en els mesos d'estiu incrementa el número d'habitants. L'aigua tractada s'aportarà al riu Montsant, contribuint així a la seva millora mediambiental. Al Priorat hi ha actualment 19 depuradores en servei, que garanteixen el sanejament al 86,5% de la població. L'atur va augmentar en 2 persones al Priorat durant el mes de maig. Això fa que actualment hi hagi 297 persones sense feina a la nostra comarca, el que representa una taxa d'atur del 7,07%. Per municipis on l'atur puja més és a Cornudella, on fins a 7 persones es van quedar sense feina durant el mes passat. Per contra, durant el maig, el nombre d'aturats va baixar en 3 persones a la Morera de Montsant i 2 a Porrera i al Molà. Falset, en tant que és el municipi més gran de la comarca, és el que concentra més persones en situació d'atur. En total, 105. El segueixen Cornudella amb 37, Marçà amb 31, el Masroig amb 15 i Capçanes amb 13. A la banda contrària hi trobem la Figuera, el Lloar i la Morera amb tan sols 2 persones sense feina i la Torre de Fontaubella, Ulldemolins i la Vilella Alta amb 4. Si ens fixem en la taxa d'atur registrat, però, els municipis que tenen un percentatge d'aturats més elevat són Margalef amb un 12,5% i Marçà amb un 11,32%. La resta de municipis se situen per sota del 10% i destaquen Ulldemolins amb un 3,13% i els Guiamets amb un 3,36%. En el conjunt de Catalunya, l'atur registrat va baixar en 6.198 persones el mes de maig, el que deixa el nombre de persones en atur registrat en gairebé les 320.000. Per la seva banda, el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social va pujar en 37.065 persones de mitjana, el que implica que ara hi ha gairebé 3.900.000 persones afiliades a Catalunya. El Servei d'Empresa i Emprenedoria del Consell Comarcal del Priorat treballa des de fa temps per acompanyar i donar suport a les empreses de la comarca, així com també a totes aquelles persones emprenedores que volen iniciar un negoci al Priorat. Sergi Vilà, tècnic responsable de l'àrea, explica quins són els principals objectius i els serveis que ofereixen de suport al teixit empresarial.
De manera directa el que fem és anar per les diferents empreses de la comarca. Jo mateix m'entrevisto amb algun responsable, propietari, qualsevol persona que tingui un càrrec, i a partir d'aquí detectem una mica aquests reptes i necessitats que poden tindre com a empresa a la comarca, i arran d'aquí jo el que hem comprat una mica és a notar el que és aquestes necessitats, a tindre-les en compte perquè d'aquí pues, surten els nostres plans de treball, etc.
En aquest sentit, Vilà destaca que els principals problemes de les empreses prioratines són la falta de recursos humans i la falta d'accés al finançament per poder tirar endavant els seus negocis.
Els dos grups que es destaquen més ha sigut, sobretot, molts problemes en el tema de recursos humans. Llavors, transmeten les empreses que costa trobar personal. Aquí també ve lligat a, no només si costa trobar personal, que si vols que vingui a treballar gent pues, d'altres comarques aquí, pues, tenim un problema també amb el tema de l'habitatge, que potser podrien treballar aquí, viure, però no tenen el que és l'habitatge per poder-ho fer. I per altra banda també trobem el tema del finançament. Problemes a l'hora d'obtindre una mica aquest finançament necessari, aquestes ajudes que a vegades pues, costen de que s'adaptin a la realitat de la comarca. Llavors una mica els principals problemes estan aquí també pues, ara que temps a aquesta sequera que han patit pues, també hi ha hagut molts problemes pues, relacionats amb el tema de l'aigua.
Per altra banda, des del Consell Comarcal també s'ofereix el servei d'assessorament i suport a l'emprenedoria del Priorat.
El que es fa és un acompanyament a tota persona emprenedora, una persona que té una idea de negoci i vol en aquest cas executar-lo. Llavors el que s'intenta és això, acompanyar-lo a la seva fase inicial del procés. Llavors el que es fa és, se té una idea, la típica bombilla, que tenim una idea, llavors el que fem és l'organitzem i a partir d'aquí mirem quan és el moment oportú per obrir en aquest cas el negoci. Llavors, per exemple, se pot ajudar a fer el model de negoci, se pot ajudar a fer el pla d'empresa, que és aquesta viabilitat més tècnica, més teòrica, de quina és la competència que hi ha, quin és el producte, servei que nosaltres volem oferir, què necessito, etc. I també, per altra banda, doncs, aquesta part més teòrica la passem a números i mirem la viabilitat.
En el darrer any s'ha assessorat a una cinquantena de persones emprenedores d'àmbits molt diversos.
Hi ha projectes de tota mena. Sí que estem amb el tema del vi, doncs és un tema interessant, però hi ha hagut diferents projectes, com pot ser doncs, des de botigues, restaurants, la part més també digital, entre d'altres. Vull dir, no hi ha un únic sector, uh-huh. Està una mica diversificat.
A banda, des del Servei d'Empresa i Emprenedoria també es treballa de forma coordinada amb el Servei d'Ocupació del Consell Comarcal per posar en contacte persones demandants de feina i empreses que busquen treballadors.
Quan una empresa està interessada en buscar un tipus de perfil, publicar una oferta, contacten amb mi i el que fem és això, fem una oferta de feina i fem la difusió. Per altra banda, també jo estic treballant coordinadament amb la Yolanda, amb la tècnica d'inserció laboral, i en aquest cas jo, per la part de l'empresa, com que tinc aquest contacte amb les empreses, doncs, una mica entenc el perfil que ells busquen, i a partir d'aquí ella, en relació a la borsa de treball, doncs, busca una mica quins són aquests perfils que es podrien adaptar a l'oferta. I a partir d'aquí, doncs, bueno, fiquem en contacte l'empresa, entre d'altres coses.
El Servei d'Empresa i Emprenedoria forma part del projecte Horitzó Priorat, impulsat per un equip pluridisciplinari de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Comarcal, Paisatge i Sostenibilitat del Consell Comarcal del Priorat i emmarcat en el programa Treball a les Comarques. Falset celebra aquest dissabte la cinquena jornada del Medi Ambient. Al llarg de tot el dia s'han organitzat diverses activitats per tal de conscienciar la població sobre la necessitat de preservar el planeta. Montsant Ossó és la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal de l'Ajuntament de Falset.
La Jornada del Medi Ambient s'emmarca en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i compta amb activitats per a tots els públics perquè se puguin conscienciar sobre els reptes socials i ambientals del futur.
En aquest sentit, doncs, s'han organitzat activitats per a grans i petits, com ara xerrades, exposicions, inflables i jocs educatius.
Per als més petits, a la pista poliesportiva de l'Euterpe, hi haurà un inflable per a reciclar saltant, de l'Agència Catalana de Residus, i el joc dels guardabats, de l'Institut Català d'Energia. Amb aquell mateix espai podreu trobar-hi l'hotel d'insectes que l'any passat l'Ajuntament va realitzar amb la col·laboració de la UEC. Tampoc us podeu perdre les exposicions que al Museu del Castell trobareu de les 10 a les 2 i de les 5 a les 7, on hi trobareu projecte Mirades per entendre el món, de l'Associació Rosa Sensat. Aquestes exposicions estan integrades per una sèrie de temàtiques. Trobareu la roda del consum dels aliments, la gestió sostenible de l'aigua, els drets humans, la protecció dels drets de les dones i la memòria històrica. A l'absis del castell hi trobareu de l'Agència Catalana de l'Aigua dues exposicions, una que es diu Estima l'aigua, cada gota compta, i Menys plàstics, més vida, que explica l'impacte dels plàstics al planeta. I també en aquell mateix espai, a l'absis del castell, de l'Institut Català de l'Energia hi trobareu la rehabilitació energètica d'edificis.
Així mateix, a les 6 de la tarda i a l'absis del castell, tindrà lloc una xerrada-taller que ens permetrà informar-nos sobre quina energia consumim a les nostres llars i com reduir-ne la despesa. Però el plat fort de la jornada tindrà lloc durant tot el matí de dissabte amb el Congrés de l'Aigua, organitzat i coordinat pels alumnes de batxillerat de l'Institut Priorat. Ho explica Montserrat Baquer, professora de Física i Química del centre.
El Congrés de l'Aigua a l'Institut és, aquest any ha sigut el segon any que s'ha realitzat, és el producte d'un projecte, el projecte de l'aigua que realitzen els alumnes de segon d'ESO al primer trimestre, i aquest any, quan vam acabar, vam pensar que estaria molt bé que aquest congrés s'obrís, no, que s'obrís al poble, a les famílies, no, per conscienciar i per poder explicar el que ells havien doncs, après en aquest congrés, que són doncs, les qualitats, les peculiaritats que té l'aigua i veure doncs, que hi podem trobar, a més, que hi ha vida dins de l'aigua.
Per aquest motiu s'han organitzat diverses activitats, com ara presentacions, tallers, jocs i experiments que, entre d'altres coses, permetran als assistents analitzar la qualitat de l'aigua de les seves basses i també la de les seves cases. En parlen Vinyet Salón i Clàudia Capdevila, alumnes de primer de batxillerat.
El Congrés de l'Aigua inclou diferents activitats pensades per a tot el públic i per vindre en família. En primer lloc, l'alumnat de primer d'ESO, junt amb l'Olga Vila, organitzen un taller anomenat Descobreix el que veus, on inviten al públic a portar l'aigua de les seves bases i analitzar la vida que aquesta aigua té.
També hi trobarem els alumnes de segon d'ESO, que ells mateixos han preparat uns pòsters on expliquen el cicle de l'aigua. També han preparat dos tallers, un del cicle de l'aigua casolà i una depuradora.
Els de tercer d'ESO ens portaran uns robots que ells mateixos han dissenyat a l'optativa de robòtica, que són capaços de netejar l'aigua del riu.
Els alumnes de batxillerat, a part d'organitzar tot aquest congrés, també han preparat diferents tallers. Un on determinem la duresa de l'aigua, un altre on determinem el clor i un del pH.
A banda, també tindrà lloc un escape room, un joc de l'aigua, un tas d'aigües i, a més, hi haurà servei de cafeteria. Montserrat Baquer creu que són activitats molt educatives que permetran conèixer una mica més totes les qualitats de l'aigua.
Són moltes activitats diferents que volem que tothom s'animi a pujar i intentar entre tots realitzar aquests tallers, aquests petits descobriments i que ens emportem una mica més de coneixement sobre l'aigua per donar-li la importància que realment té.
En la mateixa línia s'expressa la regidora de Medi Ambient del Consistori Falsetà.
Doncs la jornada del medi ambient que serveixi perquè la gent prengui consciència que no és fàcil gestionar l'aigua, perquè no el fet de que et surti l'aigua per l'aixeta significa que no tinguem un greu problema de sequera.
El Marroig celebra aquest dissabte, 7 de juny, la 13a edició de la Fira del Vi Solidari. Al llarg de tot el dia s'han organitzat múltiples activitats per recaptar fons per a la investigació del càncer infantil que du a terme l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. El coordinador de la iniciativa, Joan Antoni Cano, explica en declaracions a Ràdio Falset que ja tenen totes les activitats a punt.
Tenim moltes activitats per a totes les edats, a part de les exposicions a la inauguració, serà a les 11:30, on tindrem la presència dels padrins i farem l'acte d'inauguració. També tenim inflables, tenim el vermut musical, que enguany ve amenitzat pel DJ Dani Shaolin. Llavors, com a novetats, tenim per la tarda uns tallers infantils de pintacares i punts de llibres. També comptem amb el taller de Tiramar, del Club d'Arques del Priorat, que repeteixen. També tenim l'espectacle de màgia, càrrec del mag Rafael Flus. I com a també novetat, tenim un tas de vins rancis que es farà a Cala Pubilla, que consta d'un tas de 4 rancis que són de particulars del Marroig. Concert de tarda, a càrrec del Top Boys, i acabem amb el concert de nit del Covers i els DJs i els Mesonats.
L'acte inaugural de la fira comptarà amb la presència dels padrins d'aquesta edició i les investigadores del grup de recerca de leucèmies i linfomes de l'Hospital Sant Joan de Déu. També es farà l'entrega simbòlica del xec de la recaptació de l'edició anterior, que va ser de 36.600 euros.
La inauguració començarà amb l'acte que parlaran els nostres padrins, en aquest cas la Mercè Folch, que és periodista de Catalunya Ràdio, directora i presentadora de Solidaris, ella és de Marroig i justament enguany ha guanyat el Premi Onda. També tenim amb l'Estela Campanya, que ve en representació de les famílies que organitzen les iniciatives solidàries per recaptar fons. I tenim a la Marta Alegre, que és la directora tècnica de la Fundació d'Astres del Centre Ocupacional d'aquí del Priorat. També comptem amb les investigadores que participaran en la xarra, explicaran una mica on van destinats els diners per la recerca del càncer, en aquest cas l'Alba Crespo i la Mercè Richarte.
La degustació de vins tindrà lloc durant tot el dia al bancal de la Legno i hi prendran part els 6 cellers que han participat en l'elaboració del vi solidari. Es tracta d'Hortovins, Coca i Fitó, Celler el Marroig, Cellers Can Blau, Dit Celler i La Trullola. També hi participarà el grupo Jorge Ordóñez com a celler convidat. Tal com explica Cano, el vi solidari surt del donatiu de tots aquests cellers.
El vi solidari surt inicialment, va ser una iniciativa de 7 cellers del Marroig, els quals ens donen les botelles de vi i nosaltres, com a organització, les etiquetem, les encapsulem, els hi posem taps, els hi posem les etiquetes que pinten els nens de les escoles del Priorat, de la Terra Alta i la Ribera. També algunes van participant cada any en diferents escoles del Baix Camp. I d'esta manera surt el vi. Enguany tornem a ser 6 cellers, ja que hem incorporat un nou celler, la Trullola. I consisteix en això, tal com t'he dit, els cellers cada any encedeixen una quantitat de boteles, enguany han passat a ser 2.500, portem 2 anys, com sabeu, de males collites, degut a la sequera, i enguany hem reduït la producció a 2.500 boteles.
El coordinador de la Fira Marroig Vi Solidari posa èmfasi en el fet que els alumnes de les escoles del Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp participin en el disseny de les etiquetes, ja que serveix també per donar a conèixer una malaltia com és el càncer infantil als més petits.
El tema de l'etiqueta no només consisteix en que els alumnes pintin l'etiqueta. Detrás hi ha tot un treball dels professors de divulgació de les malalties i fer-ho entendible als diferents nivells d'alumnes, de diferents edats. I la idea és aquesta, transmetre les malalties, tot el que comporten als alumnes. I derivat d'això, doncs, llavors, quan han fet aquest treball, doncs, el resultat és l'etiqueta que acaben pintant els alumnes.
Joan Antoni Cano anima a tothom a participar i a gaudir de la Fira del Marroig Vi Solidari.
Ens agradaria que vingués molta gent i que vinguessin totes les botelles d'una tirada i que no quedessin botelles remanents que després ens costen suor poder-les vendre. Sí, sí, ens agradaria que la gent s'involucrés. Som molta gent entre les tres comarques i la veritat és que hi ha vegades que trobes a faltar gent, sobretot dels pobles del Priorat. Voldríem fer una crida a través de la vostra ràdio de que la gent del Priorat participi.
Podeu trobar tota la informació i el programa d'actes al web marroigvisolidari.com. Cornudella de Montsant celebra aquest cap de setmana la 38a edició de les Jornades Gastronòmiques amb el Tasta Cornudella, la fira dels cellers de la subzona de Montsant Nord de la DEO Montsant i d'alguns dels establiments de restauració dels nuclis de Cornudella i Siurana. L'acte, que tindrà lloc aquest vespre, comptarà també amb diverses actuacions musicals i culminarà amb una degustació de còctels fets a base de vi. Aquest esdeveniment gastronòmic continua demà diumenge amb una fira de productes artesans, que reunirà fins a 40 parades. També participaran alguns dels emprenedors participants en el projecte Empelta't al Priorat, impulsat per l'Oficina Jove del Consell Comarcal. La fira posa el focus en productes veritablement artesans per donar suport a les produccions artístiques i manufacturades i esdevé així una oportunitat de promoure el talent i les habilitats originals. Així mateix, també es vol donar altaveu al producte alimentari de qualitat i de proximitat. En aquest sentit, aquest any tindrà lloc un tast de mels artesanes de la Mel del Padrí, de l'apicultor Joan Vinyes. A banda de tastar els diversos tipus de mel, Vinyes explicarà l'estratègia per lluitar contra la vespa asiàtica, el gran repte del medi natural amb aquesta espècie invasora que amenaça la supervivència de les abelles. La jornada tancarà amb el dinar dels plats tradicionals de Cornudella, els cargols dolços i coents, l'arròs de conill i el coc ràpid. També la Vilella Alta celebra aquest vespre la 8a edició del Tasta Vilella, la mostra de vins dels 6 cellers del municipi. Els vins es podran maridar amb els productes de la formatgeria Linens i de tapes Café Vita. La vetllada també comptarà amb la paradeta de roba de Les Sastre i estarà amenitzada per Jazz Juanjo Trio. La Biblioteca Salvador Estremifà de Falset ha presentat el calendari d'activitats per aquest mes de juny. Així doncs, justament aquest dijous va tenir lloc una nova trobada del Club de Lectura, que aquest mes ha llegit la novel·la A casa teníem un himne. Aquesta història narra la vida de dues germanes i la seva mare que les va abandonar fa anys. El retrobament entre les tres farà aflorar els secrets familiars i valorar les tries vitals i les oportunitats perdudes. La trobada del Club de Lectura, a més, va comptar amb la presència de la seva autora, l'ampostina Maria Climent. Per altra banda, el Club de Lectura en Francès es reunirà el proper 17 de juny per conversar al voltant de La promesa de l'ou, de Romain Gary, on l'autor narra la seva infantesa a Rússia i Polònia, així com la seva etapa com a aviador durant la guerra. El llibre és una història de caràcter autobiogràfic en la que l'autor s'enfronta al conflicte entre els seus propis desitjos i les expectatives que n'espera la seva mare. Per als més petits, ahir divendres va tenir lloc l'espectacle de titelles i la presentació del conte solidari per Lela, Ma Amiga, a càrrec de la companyia L'Invisible. A més, ara que ja s'acosta l'estiu, la biblioteca se suma, una vegada més, a la campanya Llegite Premi, que té per objectiu promoure la lectura, compartir-la, millorar la comprensió lectora i apropar els serveis de les biblioteques entre els infants i joves durant les vacances estiuenques.
Finalment, la Biblioteca Salvador Estremifà també ha anunciat que a partir del 20 de juny comença l'horari d'estiu, que serà de dilluns a divendres de les 10 a les 2 i els dimarts també de 4 a 8 del vespre. Tot seguit, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana un tant ambigua, no hem tingut grans alteracions, més que nubositat, algunes gotes i unes temperatures que en principi eren altes però han anat baixant i ara se situen en valors més normals. Per aquest cap de setmana la situació es presenta completament estable, tenim anticicló i per tant el temps que tindrem serà de sol amb alguns núvols baixos a primeres hores del matí, algun núvol d'evolució i temperatures que aniran pujant avui dissabte i demà al metge per tornar a baixar lleugerament a partir del dilluns. En definitiva, un cap de setmana esplèndid, molt apte ja que els que vulguin anar a la platja i per les activitats a l'aire lliure. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1959, hi havia intenses precipitacions a Mallorca, de tal manera que a Escorca i Montrig se van recollir 228 litres per metre quadrat.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Us ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la vostra atenció. Que vagi molt bé.